A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El temps de la DEC, avui primer congrés de dones d'empresa, però diguem-ne, el tractarem col·lateralment, en farem referència, òbviament, però ens agradarà conversar sobre les experiències empresarials de les nostres convidades avui, que en són quatre. Eva, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això és nou per la DEC, el primer congrés de dones d'empresa?
Sí.
Per quin motiu, per quina raó?
Sempre ens agrada fer moltes coses, fer-ne diferents, innovar i fer-nos més grans, i aquest és un dels objectius també de dones d'empresa. Dones d'empresa neix el 2008, amb aquests anys de trajectòria doncs fa diferents activitats i ara mateix està liderant 300 dones vinculades, 300 empreses liderades per dones, millor dit, i es planteja en la primavera doncs fer alguna cosa més gran. I neix aquest primer congrés, a veure què ens sortirà.
Que neix amb força ambició, perquè és un programa
ambició,
molt complet.
Neix amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb la idea de posar sobre la taula i ser referent a tota Catalunya, no només al territori Penedès-Garraf, que també, evidentment, que és el nostre territori i ja ens coneixen, i estem emparats per la DEC, per tant, quina millor empara podem tenir, però sí que ens agrada doncs dir que vindran dones líders en el seu àmbit i en el seu sector de tota Catalunya i intentarem arribar també a dones empresàries de tota Catalunya que vinguin al nostre territori a conèixer, a més de fer xarxa i de conèixer les novetats d'empresa.
Qui vulgui més informació d'entrada, al web de la DEC i també als telèfons de la DEC i al col·lectiu de dones d'empresa, en fi, al web de la DEC trobaran tota la informació sobre aquest primer congrés de dones d'empresa 11-12 de desembre. I quatre experiències empresarials. Vinyet, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
A la Vinyet vostès ja la coneixen? Entre
sí,
altres
ja,
coses,
ja
perquè,
he vingut diverses vegades.
Com dirien les àvies, o bé la Vinyet, o bé el seu home, o bé la Vinyet.
Exacte, sí.
Per parlar...
De... Conciliem, nosaltres
conciliem. Això sí que és cert, perquè sí. Vaja, us manteniu en un equilibri perfecte. El que passa és que el darrer cop que vàrem parlar amb el marit de la Vinyet, vàrem fer referència a aquell incident de festa major, aquell foc d'una sortida de fums, etc, aquell ensurt...
Ara ja està oblidat.
Ara, evidentment, ja està oblidat, no?
Esborrat.
La Vinyet, que continua sent aquesta, com ara no me'n recordo com s'intitulava, ambaixadora de la DEC?
Cònsol.
Si fa o no fa, la representant de la DEC, que en aquest cas, amb la relació amb les institucions. La teva experiència en aquest àmbit, ara que ja portes...
Bueno, porto temps, el que passa que tampoc he fet una gran actuació aquí a Sitges, encara. Tampoc, a veure, no és necessari, és simplement poder connectar amb el que són els ajuntaments, o per exemple a nivell 10, ara s'estan fent una sèrie d'activitats amb nivell 10, una sèrie d'esmorzars, i bueno, la DEC en si participa i col·labora amb l'execució d'aquests esmorzars de la DEC.
Hi ha moviment a Sitges?
Sempre n'hi ha.
Sempre?
Aquí sempre en tenim,
normalment. No en deixem de dormir. Des del punt de vista de l'empresa, estrictament recordaran que per una banda teniu la tintoreria i per una altra banda hi ha l'empresa Dignifugacions. Hores d'ara, des del punt de vista del negoci, què dona més, les Dignifugacions o la tintoreria?
Doncs et diria que Dignifugacions. Ara has fet una cara mica així estranya.
És que ens ho havíeu intuït ja feia temps que dèieu que les Dignifugacions semblava que
sí, perquè sembla que per sort l'economia en general, o almenys la part que toquem nosaltres d'hotels, de renovacions, d'establiments, sembla que s'estigui movent. I llavors nosaltres, clar, al vendre les teles ignífugues i ignifugat així, doncs sembla que tothom es vagi posant una mica al dia, amb normatives i bueno, es sembla més animat. Nosaltres aquest any estem molt contents, la veritat.
Comarca, Catalunya, tot l'estat?
Estat. Nosaltres treballem a nivell estat. Ara l'últim que hem fet, i així ja faig publicitat
també,
l'últim client nostre, que és el de la Daurada Beach Club, que han obert una sala de festes a Vilafranca, tots els talons que hi ha allà de vellut, amb serrallets vermells, daurats, molt xulo,
doncs
ho hem fet nosaltres. Li hem venut la tela, l'hem confeccionat i l'hem muntat.
D'acord.
Que no només venem la tela, sinó que ho fem tot.
Feu la tela mida, el vellut, és ignífug per naturalesa o com?
Sí, en aquest cas és un trevira. que el trevira significa el fill.
D'acord, d'acord. Ho dic per si el vellut té el mateix aspecte que el vellut de tota la vida?
Sí, tant. Sí. Pensa que nosaltres tenim com a 2.000 referències de teixits ignífugs.
De teixits ignífugs?
Sí. Vull dir que no parlem d'un vellut, vull dir, és que cada client és un món a part. Cada client té una necessitat concreta.
La normativa és molt estricta, no?
Això sí, és molt estricta.
I suposa una inversió important per un establiment, per una empresa?
Sí, però al mateix temps una seguretat, perquè si tu tens tots els teus teixits ignífugs, pots dormir tranquil, perquè saps que si hi ha un problema, hi ha un incendi, el problema dels teixits no farà que hi hagi propagació d'aquell foc.
Mm-hmm. Suposo que més enllà del que diu la normativa, asseguradores, etcètera, etcètera, requereixen les
sí,
empreses. Vaja, difícilment podràs assegurar una empresa o un local que no tingui unes determinades condicions.
Això la Marisa, que està aquí, ens ho dirà de real.
Sí, la Marisa fa aquella cara de dir, em sembla que es pot assegurar tot i després ja en parlarem quan sigui.
Però hauria de ser que qui té les teles ben fetes i tot correcte tingués una bonificació per part de l'assegurança.
Ah, doncs està clar. Vanessa Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
La Vanessa és de Icònic Imatge.
Icònic Imatge, sí.
Vinga, una petita història de l'empresa, com la vas començar? Com...
Doncs mira, jo em vaig formar ara fa uns 8 anys o així, en imatge personal, en estilisme de moda, en assessorament d'imatge, vale? Això, bueno, era una cosa relativament nova, no nova fora d'Espanya, fora de Catalunya, però sí que és veritat que aquí encara era una cosa una mica nova.
Ens aturem un moment aquí. On s'estudia?
Bueno, això hi ha moltes...
Perquè aquesta és una professió que suposo que, per una banda, té la tendència...
És minoritària.
És minoritària, però té una certa tendència a enlluernar una mica quan un diu que ha estudiat aquests... Però suposo que deu haver, no sé si dir, moltes opcions...
Ara hi ha moltes opcions perquè va haver uns anys fa poc que es va posar molt de moda sobretot el terme personal shopper. Aquest és el terme que més s'ha embrutat també una mica amb els programes de televisió que fan ara.
D'acord.
D'acord, o sigui, tot això sí, però ara és veritat que també a mi no em molesta com la gent pot entendre que la meva professió, però realment m'ajuda a que la gent la conegui. És com... El yin i el yang, no?
Sí, sí.
Per una banda, la gent ara té el pensament de que aquests programes...
La teva és una professió mediàtica.
Sí, bueno.
Diguem-ho, o coneguda a través dels mitjans o mal coneguda a través dels mitjans, que és el que ens vol insinuar la Vanessa.
Sí.
És a dir, en la vida real, la teva professió no és exactament com la veiem per televisió.
No és tant de show. No és tant de show i no volem canviar les persones. Aquesta és la meva lluita, de que la gent entengui que els assessors d'imatge el que volem fer és ajudar a la gent a modular les coses que ells ja tenen. Tothom té un estil, tothom té una manera d'expressar-se, de tot, perquè això també és important, que un assessor d'imatge no només et canvia la forma de vestir, és que també t'ajuda a expressar-te, per exemple, la teva professió, que estàs a la ràdio. Mm-hmm. Tu no tens una altra manera de mostrar la teva imatge pública que no sigui a través de la teva... No et veuen, només t'escolten. Tot això nosaltres fem...
I
la imatge és global.
I es crea una imatge a partir de la veu. Estem?
Exacte. Pues la imatge és una cosa global. Nosaltres, com a assessors d'imatge, fem tot. Després, els personal shoppers i els estilistes ja es preocupen només de la roba, de la part visual, diguéssim, no? De l'aparença física.
Perquè la professió la podem definir així, assessora d'imatge.
Sí.
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 On s'estudia l'assessoria d'imatge?
Ara hi ha màsters també de bastant qualitat. Jo he de recomanar
per una persona que acabi els estudis reglats, però així, molt bé, doncs he acabat tota l'educació reglada,
sí.
I ara a mi m'agradaria començar en aquest àmbit. On hauria d'anar?
Clar, en principi, de moment, em sembla que no hi ha cap màster oficial, són certificacions pròpies de les... Bueno, de les empreses d'assessoria d'imatge, que dintre d'haver-se format elles també i haver tingut una experiència, fan un pla d'estudis i fan el seu propi màster.
D'acord.
Llavors, de moment no és oficial, però D'acord. Hi ha moltes de bastant qualitat. Ara, de moment, aquí Sitges no.
És a dir, depèn molt de la reputació de les empreses a les quals vagis a estudiar,
sí,
no?
Sí, perquè és titulació pròpia, això sí que s'ha de dir.
Entesos. Uh-huh. Entesos, és a dir, és una titulació en l'àmbit privat.
Exacte.
D'acord. Uh-huh. Són molts anys o cada empresa, diguem-ne, cada...
No, en principi, en menys d'un any pots tenir uns coneixements, si ho aprofites bé, bastant complets. El que passa que també això s'ha de consolidar amb una experiència després i tirar-te a la piscina, no? Que és el que fem els emprenedors.
Abans de muntar l'empresa, vas estar en algun lloc o venies
abans de muntar
experiència...
l'empresa? Jo vaig tenir una gran sort, que va ser que la meva tutora al primer postgrau que vaig fer, perquè després vaig fer un màster, em va agafar per fer les pràctiques amb ella. Només agafava una persona, vaig tenir molta sort, em va agafar a mi. I bueno, va ser el meu primer entrenament a peu de carrer. Diguem que, entre cometes, jo era la seva ombra, estava tot el dia darrere d'ella i vaig aprendre molt, la vaig cagar molt també perquè era novata total, però va confiar molt en mi, em va començar a deixar clients a poc a poc, fàcils, entre cometes, perquè sí. Estava fent pràctiques, però em va servir molt. Després ja, també, vulguis que no, si algú et dona una oportunitat i algú creu en tu, al principi de tot, quan encara ets un diamant en brut, diguéssim, et dona molta confiança perquè dius, ostres, si creuen en mi, per què no he de creure jo en mi, no? Això li passa molt als emprenedors, que tenen moments de bajón, no, diguem, de dubtes.
Sí, sí, d'allò de dificultat de mantenir l'autoestima, per dir-ho així. Sí.
I en la meva professió jo no m'ho podia permetre, eh? He de donar una imatge segura, clar, jo no puc permetre no tenir seguretat a mi mateixa.
Una qüestió abans de seguir, més clients masculins o femenins?
Doncs mira, molts més clients femenins, però fa poc molts clients masculins, perquè fa poc jo abans tenia una empresa també, però teníem un altre nom, de fet jo vaig començar sent Luce Divina, que era una empresa aquí a Sitges, em sembla que la primera o de les que jo he conegut que es dedicava a això, i perquè vaig començar així només tractant dones, però com em van anar sortint clients homes, després també amb experiència amb empreses, perquè també podem assessorar les empreses, no en imatge corporativa, que això les empreses ja ho fan molt bé,
sinó
en la imatge
personal.
Del seu col·lectiu, de tots els treballadors, de tota la piràmide, diguéssim, de l'empresa, no? Des de l'executiu, que és el cap, fins a tots els treballadors, red de comercials, etc., que hagin de donar doncs una imatge d'empresa, de marca, etc. Llavors, doncs, van sortir tants homes, empreses i tal, que ja no hi havia lloc per aquell nom tan femení, aquella estètica tan femenina. D'acord. De fet, la pàgina web encara està en construcció encara final, però ja els he dit a elles, les targetes encara les tinc, que me les he de fer, perquè vaig decidir que necessitava un nom i una imatge d'empresa acorde a tothom, als homes, a les dones i a les empreses.
Els homes demanen quelcom diferent de les dones?
Els homes són molt més pràctics amb la roba, no, m'agradaria que no fos així, no generalitzar, però és veritat.
Somriure general.
És veritat, o sigui, ells són molt més pràctics. Em diuen, jo vull obrir l'armari i no pensar gaire, saps? O sigui, que no hagi de pensar, això combina amb això. Ells sobretot s'enfoquen amb el món professional, això també t'ho he de dir. Estan molt preocupats per semblar a la feina professionals, segurs de si mateixos... Les dones no, les dones volen més agradar, agradar-se a elles.
També hi ha una imatge molt més estereotipada de la imatge masculina, no? Americana, corbata, trajo,
sí,
amb variacions, però sempre anem a parar,
sí,
americana, corbata,
llavors,
i trajo, no?
Quan em toca un client que vesteix molt de traje el dia a dia i això ja ho té mig cobert, amb dos o tres trajes foscos i diu, mira, jo això, com no m'ho passo gaire bé, ja sé que és això, a la feina és un 2+2=4, jo vull que em vesteixis pel meu dia a dia, pel meu finde, perquè m'ho passi bé amb la roba, també, i, al final també...
Ningú s'atreveix a dir-te, Vanessa, jo vull anar a la feina, però sense americana i corbata.
T'he de dir que la tendència cada cop és més que les empreses, no sé si per a influència europea o americana, però s'estan traient una mica el traje, fins i tot tenen clients que són advocats, que poden anar perfectament amb, potser no, no amb camisa i ja està, però amb l'americana i el xino.
Què pot substituir un trajo?
Doncs, a veure, ara mateix a l'americana no hi ha cap peça que la substitueixi. Vale? L'únic dolent que teniu els homes és que les dones podem anar en el nivell de formalitat vestides amb moltes coses diferents, però els homes només teniu l'opció vestit, l'opció traje. És l'única opció formal, el protocol,
sí,
és l'única que accepta. Llavors, si baixem una mica el nivell, què podem fer? Doncs treure els pantalons de traje combinats amb la jaqueta, que dona molta formalitat, canviar-ho per uns xinos, els típics pantalons aquests, no vull dir marques, però docker, que tothom coneix, amb botó darrere a la butxaca del darrere. I l'americana, hi ha moltes opcions perquè no sigui tant de traje, la pots agafar amb mig folre, la pots agafar sense muscleres, la pots agafar només amb un botó oberta, amb uns teixits ara quan vingui la primavera i estiu que són d'allí, són americanes que no semblen tan encorsetades.
I una última, només vesteix bé qui té diners?
No, això no. Jo crec que això... la gent s'ha donat compte fa molt de temps. Les empreses de low cost de roba han fet molt mal, copien molt bé, molt bé, molt bé els models més cars de les grans marques, i això també els ha fet molt mal. I jo crec que amb una mica de gust, i si no tens gaire diners, jo sempre dono un consell, que si tens pocs diners i has d'invertir en una cosa que es vegi que tu vols donar estil a la teva vestimenta, sí, inverteix en els complements. Posa't roba més bàsica, inverteix en un bon rellotge, en unes bones sabates, una bona bossa, amb això donaràs l'estil. Tothom pot anar vestit.
Acabarem pensant com les àvies, que deien, coneixeràs, sí, les persones per les sabates.
Sí, per les sabates. Sobretot que estiguin netes.
Sobretot que estiguin netes.
Que estiguin netes.
Lluents.
Sí, lluents.
Qüestions bàsiques que ens explica la Vanessa. Fina Soler, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Fina, acosta't una miqueta al micro i així. La Fina és de Dinàmic Comunicació.
Sí,
com correcte. Comença aquesta experiència, Fina, com bé, la història?
Bueno, la meva trajectòria professional sempre ha estat vinculada a la comunicació. Primer...
Exacte. La vinya ja està experimentada després de tants dies. Una mica més a prop encara.
Sí?
Perfecte, Fina.
Va, doncs la meva trajectòria, com us deia, sempre ha estat vinculada al món de la comunicació. Primer vaig treballar en una empresa vitivinícola, al departament de premsa, i després aquesta emprenedoria ve perquè, bueno, hi ha unes necessitats de les empreses d'externalitzar el servei de la comunicació. Potser també pels motius de la crisi, que fan que aquestes estructures que pesaven molt, doncs les externalitzin.
Mm-hmm.
Llavors, a partir d'aquí, pues,
éreu molts en aquesta empresa?
En aquesta empresa érem molts.
Érem molts.
És una empresa vinícola del Penedès.
Ho pregunto per si d'alguna manera l'externalització és una bona sortida, o si no, al seu moment la Fina va pensar...
Jo crec que també havia el canvi l'havia de fer jo professionalment. El que deies de la conciliació, en uns anys la conciliació estant en aquesta empresa, doncs, m'ha vingut molt bé perquè estava molt a prop de casa, de les meves filles i tot. Però bueno, les meves filles s'han anat fent grans, també elles estan a Barcelona, i bueno, doncs jo també l'oficina està a Barcelona.
Està clar.
Llavors és una mica com seguir un ritme, no, de la teva vida.
Et dediques bàsicament, per tant, a la comunicació empresarial,
a la comunicació empresarial. Llavors donem serveis de tot el tema de la comunicació transversalment, des de hi ha el servei de fer una pàgina web, de tot el posicionament de CEOs, el servei de dissenyador gràfic amb una persona que també forma part de l'equip, després la part de community manager i marketing sobretot online, i després també hi ha una persona que és periodista en l'equip que dona tot el tema dels continguts i fa que, pues, i jo sóc més tècnica de comunicació amb desenvolupament d'events i portar la comunicació a la premsa, als mitjans, i que sí que fer, doncs, aquestes relacions perquè puguin sortir, tinguin visibilitat.
Després de la crisi, les empreses són conscients de la necessitat, no sé si dir, d'invertir molt, poc,
nosaltres,
en les qüestions,
sí,
de comunicació?
Correcte. Nosaltres el que hem anat veient és que, d'ençà que Dinàmic està en la seva vida, que és fa poquet, perquè fa 4 anys, farà aquest febrer, sí que realment ens hem anat donant a conèixer, potser perquè tots ja veníem de l'equip d'una
formació prèvies,
que ens hem complementat molt bé. Llavors cadascú, pues, ja tenia, doncs, els seus contactes, i a partir d'aquí vam néixer, però sí que hem crescut perquè de la nostra feina, doncs, se n'ha parlat, i cada vegada som més els que no ens coneixen o no ens coneixien de res i han vingut cap a nosaltres. I la veritat és que jo penso que hi ha empreses que l'estructura d'un departament de comunicació pesa molt, i d'aquesta manera ells poden tenir-ho, decidir quan, si ho vols.
D'acord. És a dir, hi ha empreses molt conscients de la necessitat d'invertir en comunicació,
sí,
i hi ha empreses que tenen molt clar en quin àmbit de la comunicació invertir, o en aquest sentit us toca assessorar molt.
Sí, nosaltres quan visitem l'empresa sempre els hi diem, els hi fem un estudi, els hi fem un... mirem tots els en què realment necessiten comunicar-se més, i a partir d'aquí sempre els diem que han de tenir un dossier d'empresa. És molt important que tinguin molt clar la seva filosofia, la seva trajectòria, tot el tot el que fan i tot això ho han de plasmar en un dossier.
Definim un dossier d'empresa com una carta de presentació.
És una carta de presentació que tu després també la fas servir per donar a conèixer i és un full de ruta per tota l'empresa, des d'una persona que pot estar en un càrrec doncs, de gerència, fins i tot un treballador que tingui clar que la seva empresa, els valors que vol comunicar són aquests.
Que és més difícil, aconseguir un client o fidelitzar un client?
Jo crec que és fidelitzar.
Fidelitzar.
Sí, el client sempre al principi, sobretot si no et coneix, doncs intenta, però sí que és un treball de dia a dia i d'estar molt en contacte amb ells i bueno, i treballar molt a colze perquè realment et vegin proper, tot i que no estiguis físicament allà, però que sí que s'ha d'estar sempre en el contacte.
I s'ha de jugar molt amb el preu?
Bueno, el preu avui en dia, per desgràcia, pels
no, pregunto així,
és,
eh?
Sí que bueno, suposo que és un hàndicap, però nosaltres creiem que que ens hem d'estudiar qui som cadascú de nosaltres i realment pues, acordar un preu que sigui mm-hmm. raonable per les dues parts.
Prefereixes ser autònoma que assalariada?
Bueno, jo he estat assalariada.
Per això t'ho pregunto.
I en aquests moments, Dinàmic, doncs, formem part d'un equip. Bueno, jo crec que assalariada està bé i autònom pues, és una altra emprenedoria.
D'acord. Pregunto perquè, de fet, estem parlant amb quatre autònomes. Sí. Marisa, bon dia.
Hola, bon dia.
La Marisa que mentre estava escoltant anava en alguns casos assentint, en alguns casos has escoltat d'entrada alguna qüestió que t'hagi cridat l'atenció?
Sí, bueno, sí. Moltes.
Per exemple,
el que ha dit la Vinyet, sobre els teixits
ignifugats.
Sí, això és veritat que aviam, les companyies d'assegurances això encara no tenen gaire en compte perquè com t'ho explicaria la normativa sí comarca, però jo no crec que hi hagi ningú que segueixi les normatives a rajatabla, ni inclús que després les inspeccions... Sí? Pues sí, deu ser ara, això.
No, no, a veure, els que comencen de nou, sí, el problema són els que renoven, que ja tenen algú vell, per dir-ho així, han de renovar-ho. Clar, un teixit normal és més econòmic que un ignifugat, per suposat, perquè no té res a veure un amb l'altre. Llavors, a vegades pot ser que caiguin amb la tentació d'agafar un teixit normal en lloc d'un correcte.
Clar, per això, vull dir que com tot té que portar la seva evolució. Jo m'imagino, tampoc he profunditzat en aquest tema, però m'imagino que quan ja la cosa estigui bastant implantada i hi hagi majoria i que llavors ja quedi tot el de darrere, evidentment nosaltres serem els primers que quan anem a assegurar un risc i tingui aquests avantatges o que puguem, ho diem. El que passa és que falta que la companyia ho tingui implantat i que ho tingui en compte per fer-li el degut a descompte pues, per manca pel risc, no? que té menys risc, aleshores mm-hmm. pues, bueno, li poden fer més bon preu, però de moment no és una cosa
de les que aparegui sovint.
No, vull dir que quan tu fas ara fas l'assegurança, és que ni ho preguntes, vull dir, ho tindríem que preguntar-ho, però com és el que diem, sí que la nova normativa t'ho diu, però com està tan així?
Bueno, nova tampoc, perquè és una normativa dels anys 70, hi ha algú, l'únic
ja,
que s'ha
no
modernitzat amb la Unió Europea i ara és una normativa europea a nivell europeu, que és del 2005, però hi ha una inicial del 70, hi ha algú.
Sí, però no és interessant, estigui... això hi ha coses que s'escapen a les asseguradores, eh?
Sí, no, a veure, a més són coses interessants que, mira, ho preguntaré la primera reunió que tinguem així una miqueta amb caps d'aquests que ja tenen un poderío de decisió, llavors diré, escolta, per què no fem això o per què no es fa? M'imagino que estaran treballant, però, bueno, això és com tot, que ho tregui una... I a darrere tot es dominó, vull dir, a darrere n'hi ha, perquè vol dir que ja està bastant implantat.
D'acord, el darrer cop que teníem la Marisa, més o menys ens explicava que explica la Vanessa, aquesta qüestió de la, no sé si dir competència, amb la Marisa parlàvem de totes aquelles entitats bancàries que obertament ofereixen assegurances, etc. I com les petites asseguradores, doncs bé, han d'enfrontar-se a grans conglomerats que tenen l'oportunitat d'oferir allò que, des d'un punt de vista de l'asseguradora petita, no es pot competir i en canvi es pot competir amb tracte, que suposo que és més o menys el mateix que passa amb la Vanessa. Competeixes amb el tracte personal, amb la capacitat d'oferir el que els altres no. Això no ha canviat.
No ha canviat gens, tot el contrari.
Ha empitjorat.
Cada cop és més, aviam...
És més evident aquesta...
És més evident que ells tenen unes facilitats per fer segons quines coses que les asseguradores no poden temes que no... És que per molt que vulguin, llavors els bancs tenen a darrere molt a guanyar. Home, jo també tinc que dir una cosa. A favor dels bancs, que és raro, pues,
home,
jo penso,
sí, ho és una mica, sí.
Sí, a part de que ens fan la competència, de que el mercat és lliure, evidentment, del tracte, pues, jo penso que és molt diferenciat el tracte quan tens un agent d'assegurances que està amb tu, que et parla, que et veu les teves necessitats, pues, crec que els bancs això no ho fan, i després el tracte continu, i en cas de siniestre, que també és molt important perquè la persona en aquell moment té unes necessitats.
Aleshores és quan el tracte es valora de debò, no?
Però bueno, això ja és qüestió de que cada persona ho valori, perquè jo sí que m'he trobat de gent que ha marxat per problemes d'una hipoteca o d'una pòlissa de crèdit que li han obligat, entre cometes, o li han dit tens que fer-ho això perquè són les nostres condicions i tens que portar les assegurances, la persona anar, després tornar, parlar d'aquella manera i dir, bé, escolta, saps què? Tinc totes les assegurances d'allà i torno aquí perquè he tingut un problema, perquè tinc algunes coses. El que sí que he de reconèixer de que els bancs han donat, a veure com ho explicaria, han donat una imatge de l'assegurança de vida que per nosaltres és molt important, perquè ens han ensenyat per què es necessita una assegurança de vida. Una assegurança de vida no és només per cobrir el cas de que es mori la teva parella, per exemple, i que tu et quedis viudo i tens una sèrie de despeses. No, serveixen per altres més coses, per exemple, doncs per cobrir una hipoteca. No fa falta que ho faci el banc, també te la cobreixo jo. Poso una clàusula hipotecària, en la qual, per l'import, si passés alguna desgràcia, ara l'import que tens de préstam encara pendent del banc, cobra el banc, però la resta la cobres tu. Perquè molts bancs el que fan és que només et fan l'assegurança de vida pel valor de la hipoteca. Inclús amb pòlisses decreixents, vull dir que a mesura que vas amortitzant, ells va baixant l'assegurança de vida. Con la qual, si tens un problema, i la part teva que tu has posat allà, i la part que tu necessites independentment d'amortitzar només la hipoteca, vull dir que això és una cosa que molts clients no ho saben. I que els que ja ho saben es comencen ja a preguntar i assessorar-se d'una altra forma.
Se'n fan d'assegurances de vida?
Oi tant.
Moltes?
Bastantes.
Bastantes.
Sí.
Perquè a vegades aquella sensació de contractar una assegurança de vida és més o menys com anar al notari i fer el testament, no? Que ja de dir, ai, mira, ara has de pensar en l'assegurança de vida com si haguessis de petar demà d'alguna cosa,
O l'assegurança dels morts.
O l'assegurança dels morts, també, sí. Tot això. I els morts, sí. Que has pensat en els morts? I sí, esclar,
sí.
De cop i volta...
Són assegurances que
fan de mal parlar,
moment,
eh?
Sí, fan de mal parlar i molta gent ens diu que són assegurances tabú. Però cada cop menys, perquè cada cop, malauradament, tenim... desgràcies, accidents de circulació, gent que últimament amb malalties greus pues, es moren i ens trobem amb verdaders drames per no tindre una, la pòlissa de decessos, perquè esclar, et trobes allà amb un difunto, que què hago con él? I com mínim 5.000, sí. 6.000 euros val un enterrament. Aleshores dius, segons la família que caigui, ostres.
Això es pot dir així, eh?
Es pot dir així, sí. Vull dir, i hi ha molta gent que diu, ai, pues que me dejen en l'esquina. Ojalá que podrien dejar en l'esquina.
Això també
ha arribat. I tant. Una vez muerto me da lo mismo.
Ara te'n recordaràs una altra.
Sí. M'emportes cada una.
És que és un camp molt maco el nostre. És molt, en el fons és molt divertit.
Que lo dejen en l'esquina.
Sí, a mi que me dejen en l'esquina. I dius, però bueno, a veure, si poguessin deixar-lo, jo seria la primera que lo dejen.
Sí, no,
però és que el cas
és que no
et
poden.
No et poden ni posar-te en una fossa comú. Tu tens que pagar. Hi ha unes despeses mínimes. Després hi ha una altra problemàtica, que és que tot el que envolta a l'enterrament, en el cas de decessos, en aquell moment tu estàs en un moment anímic que no estàs perquè te vinguin amb coses i tal. Llavors, doncs, bueno, amb aquestes pòlisses també tenen el seu acompanyament de la gestoria, d'un acompanyament en un moment determinat, doncs, per més o menys explicar-te les circumstàncies. Vull dir que són pòlisses que són molt completes i que es tindrien que fer, perquè ja et dic, malauradament tenim experiència i estadística de que cada cop ja no és la gent gran.
No, no.
Sinó que molta gent jove...
Estem tots assentint, però amb aquell d'allò sí que ho hauríem de fer, sí que ho hauríem de fer, però aquell punt...
I de moment no són cares.
De moment no són cares.
S'ha de fer.
Què val?
No, més barat.
No, sí. Són barates, pot ser 10-15 euros
sí,
al mes.
Sí, nosaltres som, la tenim a nivell familiar i sí. Paguem, no arribem als 30 euros tots veus. Quatre.
Sí, sí, vull dir que no són cada moment.
Fins i tot la meva filla, en un de les seves estades als Estats Units, va tenir coberta l'assegurança de viatge. Sí.
És que
ha,
ara dintre de les mateixes pòlisses ja van afegir garanties, sí. Repatriació, vull dir, et passa un accident sí, sí. Fora a l'estranger sí. I et porten aquí. Vull dir, hi ha molts accidents, hi ha moltes sí. Coses.
Segurament és aquella part de la feina en què exigeix més des del punt de vista personal, no?
Sí,
les perquè... Aquestes situacions que veritablement sí, sí, trasbalsen
sí,
del tot.
Sí, i saps què passa? Cada mes, quan tu t'ho expliques, clar, tens que fer entrar o que vegui l'altra persona el que pot arribar a passar i en un cas de que passa... com et pots trobar, que això és una mica difícil perquè ningú s'espera ni ningú
sí,
vol
sí, evidentment, una situació així no?
Exacte.
Però en canvi has de fer valer el que, les conseqüències que pot tenir per una que persona que no hagi previst determinades situacions no?
Per això jo penso que és molt important, jo segueixo dient que és molt important la confiança i l'assessorament que pugui tindre el teu agent d'assegurances perquè tu tinguis aquesta tranquil·litat de que totes les teves necessitats que cada, són diferents en cada etapa de la vida doncs les puguis tindre cobertes, però sempre l'assegurança és una cosa de... és fum, vull dir, nosaltres venem serveis i por si acaso, claro,
sí,
no
sí.
És tangible i això és molt difícil.
Sí, sí, com aquella frase feta de que no ho hagis d'utilitzar mai,
exacte.
Però que com a mínim estiguis cobert.
Ojalà, perquè a ningú li agrada...
Però ara que parlàvem d'això, no? El cas de la Vanessa, esclar, una persona va a Icònic Imatge a millorar la seva imatge personal i un pot dir... Mira, vinc jo, però després quan torno a casa la meva dona em diu, què t'han dit que et posis això, què t'han dit que em posis l'altre? Fins a quin punt l'assessoria d'imatge personal és també un àmbit de treball que mereix la confiança absoluta del client? O sigui, et pot passar alguna vegada que dius, mira, jo li he dit que faci això i veritablement està costant molt que accepti determinades coses que jo crec que li poden ser bones per la seva imatge personal però que no hi ha manera que ens en sortim o bé perquè té altres influències que li diuen que això que t'han dit no serveix per res o que tal, passa això, Vanessa?
Sí que passa sobretot en el cas dels homes. He de dir que totes les consultes comencen sempre igual, hi ha una entrevista prèvia. Clar, són persones que pues no les coneixes, no? Li has de fer una entrevista, és bastant extensa, la gent de vegades s'espanta, però és que passa el temps i no et dones compte, dura quasi una hora. I depèn del que es vulgui enrotllar també la persona, perquè
sí,
després
sí.
La persona et comença a explicar i a tu et sap greu tallar-la, però també tota aquesta entrevista que és superintensa, d'aquí en treus tot, què li agrada, què no li agrada, si té alguna influència a casa, que lluita contra ell, sobretot a l'hora de vestir amb els homes... De vegades sí que ho he fet d'aliar-me, entre cometes, una mica amb la dona. No tenia aquella d'allò de... Pues la pròxima vegada vine amb la teva dona.
Perquè aquest,
la primera consulta no,
Aquest tòpic la primera té, consulta sols. Aquest tòpic té part de veritat?
Sí, té part de veritat, sí? Ja et dic, en el cas masculí.
En el cas masculí, en el cas sí. De les dones, diguem-ne, hi ha molta més sí. Independència de criteri en aquest sentit.
Sí, exacte.
Sí.
Sí.
Si jo fos Volkswagen, com em resoldries el meu?
Ostres.
Ostres. Ostres. Perquè és allò a un gabinet de comunicació suposo que un dels reptes que li pot passar
són gabinets de comunicació de crisi quan hi ha a les empreses passen aquestes situacions, hi ha uns gabinets especialitzats en crisi d'empresa, llavors és actuar.
T'ho preguntava així fina perquè és clar, suposo que hi ha aquella línia tan,
és molt
vermella, tan difícil de definir entre hem de donar una bona imatge de l'empresa però hem de donar una imatge real de l'empresa també.
Sí, jo es portava...
Hem posat el cas a l'extrem,
sí, no, però tornant una mica enrere a l'empresa on jo havia estat abans, hi havia la comunicació corporativa, però hi havia un gabinet, una empresa externa especialitzada en gabinet de crisi.
Entesos.
Perquè són gent que ja s'especialitza, fins i tot tenen advocats i tenen un tema jurídic que els apoya i llavors ja, normalment, quan ja tenen aquests, arriben aquests, aquestes problemàtiques i tan internacionals, doncs han d'anar directament a patar aquest tipus
ho dic perquè d'alguna forma vosaltres tres compartiu, i segurament la Vinyet també, però no amb tanta èmfasi, aquella necessitat de confiança plena amb el client. La Vanessa de saber exactament com és aquella persona per assessorar-lo de la millor manera. La Fina de saber com
nosaltres
funciona aquella empresa,
de l'empresa,
i jo no cal ni dir-ho, la Marisa ha de saber si s'ha de fer una pòlissa com Déu mana, digueu-me la veritat, que no fem ara aquí una pòlissa a partir de quelcom que si algun dia passa alguna cosa, després descobrim que és mentida. Per tant, diguem-ne, totes tres jugueu amb aquesta necessitat absoluta de la confiança amb el client. Això succeeix? Això passa sovint? Això s'ha de forçar molt? Heu d'estirar molt de la corda?
En el nostre cas, no. En el nostre cas és presentar-nos les dues parts com som, cadascú un oferir el que té per les eines que té per comunicar, i l'altre és que realment aquelles eines li serveixin. A partir d'aquí ens posem tots en marxa, nosaltres comencem a plantejar el que nosaltres veiem de l'empresa i ells corregeixen perquè són els que realment volen transmetre el seu vocabulari.
Es deixa fer el client? Es deixa fer?
Es deixa fer, sí.
Es deixa fer.
Es deixa fer. Jo crec que fins i tot li dones idees, no?, que a vegades no havia pensat i que tu les veus externament i dius, ostres, pues, realment, doncs, mira, això no hi havia caigut i, saps, hi ha coses que són òbvies com la facturació i les dades econòmiques que són les que són, però a l'hora d'explicar l'empresa, doncs ho pots fer d'una manera de que ells potser pues, no hi havien pensat dient el mateix.
Es deixa fer, Marisa?
Bueno, sí, segons com vingui el client. Vull dir, nosaltres sí que tenim els clients una miqueta diferenciats, no? Hi ha el client que ve a assessorar-se i a que li donguis, pues, bueno, li expliquis bé, inclús porten pòlisses a vegades d'ells i diuen, és que això no ho veig clar, llavors, pues, bueno, ens toca interpretar-lo de la competència, però cap problema. Li diem i li expliquem, i nosaltres el que fem és assessorament personal. I llavors hi ha el client que ve a preu, i aquest no li expliquis ni confiances ni res. Si me lo das más barato, bien. Si no, pues también.
Això suposo que ho deveu compartir les quatre.
Sí.
Deu haver client a preu, eh?
Sí,
en aquest cas, vinyet, no, aquesta tel, mira, dona'm allò que és
sí,
més...
Sí, nosaltres tenim dos games, una alta i una més baixa normal. I...
Perquè ja us veieu venir que al final ja...
Depèn del client, s'escull una cosa o l'altra.
Sí, sí, però sí que és molt important i després, si el fidelitzes, pues, evidentment, es veu amb la trajectòria. Amb la trajectòria veus que el client dia a dia, any a any, va renovant, perquè nosaltres som pòlisses normalment renovables anuals, sí. Va renovant, bé, cap confiança, te'l trobes pel carret, inclús et porta uns altres clients, perquè doncs, bueno, va molt bé boca a boca, però jo crec que és molt important, i si es deixen, si ens deixen ells explicant-se a nosaltres, que això també és molt important, si ens deixen que nosaltres puguem explicar-los i assessorar-los, jo crec que no és que el puguem convèncer, que surt content.
Sí, d'acord.
Surt content.
Els clients es deixen, Vanessa?
Es deixen
aconsellar?
Sí, jo crec que tu també has de saber crear aquest caliu, has de ser una persona empàtica, que si estàs de cara al client, tu ja tens aquesta... O sigui, ja saps fer aquest ambient perquè ell et comenci a explicar coses, i és de tot una mica gradual. No sé si us passa, però la primera vegada, la primera reunió sempre és una mica gradual, clar, no.
Clar.
Jo en el meu cas, que li he de preguntar coses... Doncs, físiques i tal, no començo així l'entrevista, clar, s'anirien corrents, no? Sempre s'ha de crear una mica l'ambient i tu has de saber crear-lo.
Qui vesteix de fosc pot acabar vestint de clar?
Jo insisteixo, de veritat, no us deixeu portar pels programes de televisió, no volem canviar ningú, però sí de poc en poc. Vull dir, a qui no li agrada gens el color i sempre van colors neutres perquè li agrada passar una mica desapercebut per la vida... Tu pues, li pots introduir el color potser en un complement, però si li poses de repent una camisa de color vermell, sortirà corrents també. Això és que també per fidelitzar, que és el que parlàvem abans, tu has de saber adaptar-te també al client. Cada client és diferent.
No forçar mai les coses, vaja.
No forçar les coses, no, poc a poc. Tot poc a poc.
En el cas vostre també suposo que tres quarts del mateix,
sí,
no?
Sí, sí, igual.
No forçar les coses.
No pots forçar mai
tot a ningú,
no,
diguem,
tot
el
contrari. Sí.
Tot ha de venir.
Ara el client té que estar convençut del que ell vol i del que li està ofertant és realment el que necessita.
En 30 segons, la feina i la vida, com es porta?
La feina i la vida, bueno, de moment bé, ara de moment no tinc fills, ja t'ho explicaré dintre de poc, espero, perquè estic buscant. O sigui que suposo que dintre de poc estaré desesperada ja. Però, bueno, el meu marit tinc molta sort que m'ajuda molt i crec que això que has parlat abans de conciliar, si els dos volen,
poden.
És possible.
Vinyet?
Sí. Jo, ja, depèn del dia. Hi ha dies que molt bé i hi ha dies que no tan bé, la veritat.
Però vaja, ho porteu perquè... més rodat, això.
Sí, ho portem més rodat, però...
Que porteu anys de vol.
Sí, sí.
Hores de vol.
Per exemple, ahir la nit vaig arribar a les 11 de la nit, m'he aixecat a les 5 i mitja i encara no he vist les meves filles. Vull dir que...
Queda clar, eh? Queda clar. Marisa?
Jo de moment sí, perquè esclar, jo sóc la més gran del grup, ja no tinc nens a casa, però tinc iaios, però bueno, ho porto bé.
Que també és una conciliació, eh?
Pues sí.
Ho és, eh?
Sí.
Ho és.
Sí, sí. I en el meu cas també bé, perquè són, jo sí que tinc nenes a casa, però fan el seu vol, i llavors a vegades la problemàtica està més amb el cotxe, el viure fora de la ciutat.
Qui porta el cotxe, qui es queda el cotxe, anem amunt, avall, etcètera, etcètera. www.adec.cat, tota la informació de les activitats de l'ADEC i tota la informació sobre aquest primer congrés de dones d'empresa, l'11 i el 12 de desembre.
No ho hem apuntat, però més detalls al 902-107-100. Comptem amb el suport de Dinàmic Comunicació amb tot el que és el tema del congrés i diferents ponències. Avancem la clausura a càrrec de la Carme Forcadell, que és la presidenta del Parlament, que ho hem de dir. No podem acabar el programa sense dir-ho.
No, la presidenta del Parlament, assenyalada, però ho és. Gràcies, Eva, gràcies, Fina, gràcies, Marisa, gràcies, Vanessa, gràcies, Vinyas. Gràcies. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.